Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Segurament, si ens aturem a pensar-hi només una mica, ens adonarem de la gran quantitat de records personals que l'aigua ens porta a la memòria. I no només aquesta, però també és precisament la filosofia i el contingut d'una col·lecció de llibres editats per Aigües de Barcelona i que amb el títol de Memòries del Districte recull records de la transformació dels barris de Barcelona i que en alguns casos té l'aigua com a gran protagonista.
L'aigua i tu.
El pròleg de l'obra, el director general d'Aigües de Barcelona, afirma que la història oficial de Barcelona té tantes històries com veïns i veïnes té la ciutat, i no li falta raó. Aquestes històries i aquests records són els que expliquen els seus protagonistes en cadascun dels llibres dedicats als diferents districtes de la ciutat. Com quan el periodista i escriptor barceloní Lluís Permanyer afirma que ell sempre beu aigua de l'aixeta, tot reconeixent el paper de l'aigua en la història de les ciutats. Un dia en parlarem d'això de beure aigua de l'aixeta. Avui ens quedem amb aquestes memòries del districte.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'amor, a Ràdio Estel.
Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel. Amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a Temps de Bodes, el programa on trobareu inspiració i ajuda per al vostre casament i al vostre matrimoni. Avui portem una nova edició d'Idees. Des de Control Tècnic ens acompanya Toni Huguet. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
Protagonisme absolut per la boda reial del príncep Harry i Meghan Markle. Durant aquesta pròxima mitja hora començarem amb un repàs exhaustiu per aquesta boda reial. Després, l'Eduard Brufau, redactor de Catalunya Cristiana, ens porta una nova església per casar-te. Serà Santa Maria de Cadaqués. Agafem les maletes i ens anem de lluna de mel amb Root Travel. Avui ens proposen un viatge amb la cultura com protagonista. Què us sembla? Comencem?
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Aquest dissabte es va celebrar una boda reial. Henry Charles Albert David, conegut com el príncep Harry, i Meghan Markle es van casar a la capella del castell de Windsor, a Londres.
Dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Els pèls de punta, escoltant aquesta versió en directe de The Kingdom Choir, que van escollir els nuvis per clausurar el seu casament. També la cantant Kerry Gibson i el violoncel·lista de 19 anys, Sheku Kanemason, van protagonitzar aquest apartat musical del final del casament. Un casament entre Harley Charles Albert David i Meghan Markle que va ser inspirat, va ser combinat amb elegància, modernitat i tradició, que va durar poc més de mitja hora i que es va celebrar a la capella del castell de Windsor, la residència de cap de setmana de la reina Isabel II, ubicada als afores de Londres. Un casament que va tenir 530 convidats personals, més 1.200 ciutadans de diferents edats i orígens. Després de l'enllaç, el príncep Charles, el príncep Harry, va oferir una recepció més exclusiva només per 200 persones a la casa de camp de Frogmore. Mentre escoltem el violoncel·lista de 19 anys, Sheku Kanemason, us expliquem qui són els nuvis. Promesos públicament des del 27 de novembre de 2017, el príncep Harry i Meghan Markle es van conèixer per una amica en comú que els va organitzar una cita a cegues. Ell és el fill petit del príncep Carles, hereu de la corona britànica, i la difunta Diana Spencer. El príncep Harry és capità de l'exèrcit britànic. En el seu casament va portar dos uniformes. Un, el militar, seguint la tradició familiar, que ja va fer servir el seu avi, el seu pare o el seu germà gran, i va escollir l'uniforme de capità dels Blues and Royals. Per la seva banda, ella, Meghan Markle, és una actriu coneguda per la sèrie Suits, d'Estats Units, concretament de Califòrnia, divorciada, de pare blanc i mare afroamericana. La naturalitat és la marca d'identitat de Meghan Markle. Per la seva banda, només va assistir la seva mare, Doria Ragland, com a família de la núvia. Ella va escollir dos looks, un per la cerimònia, un vestit de Clark White Keller, la seva directora creativa de Givenchy, i va escollir també una tiara que va pertanyar a Maria de Teck, àvia de la reina Isabel. D'altra banda, Meghan Markle va escollir un segon look. La ja duquesa de Sussex portava un anell molt especial, regalat pel seu marit. L'aigua marina va ser un anell que Lady Di va comprar després de divorciar-se del príncep Carles, després de perdre la seva condició d'altesa real. Va ser un altre gest d'empoderament femení i modernització en aquestes noces marcades, com diem, pel feminisme i la modernització. La Meghan Markle va portar una tiara que, com dèiem, pertanyia a Maria de Teck, àvia de la reina Isabel, i va portar una altra tiara d'Estella McCartney, amb les espatlles al descobert. Una altra cosa que va ser objecte de molts comentaris va ser el seu pentinat. Va rebre crítiques perquè li sortien uns recollits baixos amb uns cabells que li sortien i que li tapaven algunes vegades el rostre. Molta gent va dir que no podia ser permetre's un pentinat així. Però l'estilista de Meghan Markle, Serge Norman, va assegurar que no és que fos un recollit mal fet, sinó que la núvia buscava precisament aquest efecte natural i desenfadat, però controlat.
Now in the name of our loving, liberating, and life-giving God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. From the Song of Solomon in the Bible. Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm. For love is as strong as death, passion fierce as the grave. Its flashes are flashes of fire. a raging flame. Many waters cannot quench love, neither can floods drown it out.
Així va començar la seva homilia el bisbe president i primat de l'Església Episcopaliana dels Estats Units, el reverendíssim Michael Bruce Curry, que va fer un discurs molt emotiu sobre la importància de l'amor, que va deixar perplexos els britànics, acostumats a cerimònies reals molt més tradicionals.
Who explained the dynamic power of love and why it has the power to transform. They explained it this way. They sang a spiritual, even in the midst of their captivity. It's one that says there is a balm in Gilead, a healing balm, something that can make things right. There is a balm in Gilead to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. And one of the stanzas actually explains why. They said, if you cannot preach like Peter, and you cannot pray like Paul, you just tell the love of Jesus, how he died to save us all. Oh, that's the balm in Gilead. This way of love.
Amb aquesta possibilitat s'expressava el reverendíssim Michael Bruce Curry explicant que l'amor és una bomba, però una bomba sanadora. A més, que l'amor de Jesús va ser tan fort que va donar la seva vida. S'expressava amb aquesta efusivitat davant, doncs, de, com diem, de la reialesa de tot el món, del que suposa que és l'elegància, les formes més curades i protocolàries, i davant del príncep Harry i Meghan Markle fent una defensa acalorada, com esteu escoltant, de l'amor. Doncs bé, tothom s'espera que en una boda reial es miri al mil·límetre, al protocol. Però la Meghan Markle, que ara ja és duquessa de Sussex, va respectar el protocol amb algunes modificacions, titllades, com hem dit abans, tant de feministes com de modernes. Fixeu-vos un detall. La Meghan Markle va caminar sola la primera part del recorregut a la capella. Va caminar sola, va entrar sola a l'església. No es va deixar acompanyar del seu pare. De fet, la notícia també saltava que el seu pare, per problemes de salut, no hi podia estar. De tota manera, ella, doncs, va improvisar i va decidir que faria part del recorregut entrant ella sola a l'església, sense companyia d'un home. Va entrar a la capella i a mig camí l'esperava el pare del nuvi, que va donar, doncs, amb aquest gest d'arribar a mig camí sola, un missatge independent, feminista i decidida. Més coses que Meghan Markle va introduir de motu proprio i que se salten una mica al protocol. I és que la Casa Reial, la britànica, prohibeix a les dones l'ús de colors a la manicura en actes públics. Podem dir que la reina Isabel II mai se les ha pintat. Doncs Meghan Markle portava les ungles curtes, lleugerament arrodonides i d'un color rosa bebè amb acabat brillant, però les portava pintades. Més coses així fora del protocol de Meghan Markle. No va dir que obeeix als vots matrimonials. La Lady Di, com diem, la mare del príncep Harry, va voler fer-ho també, però l'arquebisbe de Canterbury, Robert Runke, que oficiava la cerimònia, s'hi va negar. Amb el cas de la Meghan Markle, ella sí que va aconseguir ometre la paraula obeir dels vots matrimonials. Una altra cosa que també demostra que ella és igual que el seu marit és que va oferir un discurs al seu marit durant el convit. No només va parlar al marit en nom dels dos, sinó que ella també li va dedicar unes paraules al príncep Harry. I deixant de banda Meghan Markle, no va ser l'única que es va atrevir una mica en aquesta boda reial, com diem, a priori tan protocolària, perquè el príncep Harry també va fer una cosa que és notòria, i és que es va casar amb barba. Més d'un ens vam sorprendre de dir, mira, la barba que és així desenfadada, fins i tot el dia del seu casament no portava pas un pentinat especial, jo crec que no anava ni pentinat, potser m'equivoco, però és una norma de l'Armada Britànica que les persones no poden lluir barba si vesteixen uniforme. El príncep Harry va lluir barba i uniforme. Stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. Comenta, Mònica, aquesta cançó d'Stand By Me que hem estat escoltant en aquests últims minuts d'aquí de Temps de Bodes. Passem a un apartat que sempre fem a Ràdio Estel, a la primera hora de la Fórmula Estel, que és l'apartat de xarxes. I és que avui dia no hi ha esdeveniment públic sense tota la repercussió mediàtica, no mediàtica, sinó social, que es genera. I molta gent va seguir en directe aquesta boda reial del príncep Harry i Meghan Markle. Es van fer molts comentaris a les xarxes. Vaja, ara mateix els digitals van plens, a part de les publicacions en paper. I entre les coses que van generar més comentaris a les xarxes, doncs, per exemple, el recollit de Meghan Markle, que molts deien que era doncs, inapropiat que portés un cabell recollit, però una mica deixat, no? Aquest va ser un comentari. Després, més qüestions, la cadira buida, i és que, com a tribut a la seva mare, la princesa Diana, el príncep Harry va demanar que es deixés un lloc buit en primera fila dels convidats que no va passar desapercebut. Aquesta cadira buida que també doncs, va ser protagonista. D'altra banda, els ornaments florals d'aquest casament es van fer principalment amb roses blanques. Roses blanques, les favorites de la mare del nuvi, que, com sabeu, va morir en un accident de cotxe i que no va ser present físicament, però jo confio, jo crec que el príncep Harry molta gent confia en que sí que hi era, ho va veure des del cel, aquesta boda del seu fill. Més qüestions que també s'han comentat a les xarxes socials, el destí de la lluna de mel, que és un misteri. De fet, avui mateix, 22 de maig, tenen el seu primer compromís oficial, així que no serà aquesta lluna de mel un viatge immediat. I altres qüestions que es van comentar a les xarxes, doncs la cara. De fet, hi ha notícies que recullen la cara de els convidats durant el discurs del reverend Michael Bruce Curry, qui va fer l'homilia d'aquesta missa, recordem, pel ritus anglicà, la cara dels convidats quedant separats amb aquesta efusivitat, amb aquesta naturalitat que va mostrar el president d'aquesta missa, d'aquesta casament del príncep Harry i Meghan Markle. Doncs aquestes i moltes altres, perquè sabeu que és sempre injust fer una petita selecció de tanta cosa que es genera, és el que es va donar a les xarxes amb la boda del príncep Harry i Meghan Markle.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Esglésies de Catalunya. Troba la teva amb l'ajuda d'Eduard Brufau.
Eduard Brufau, bona tarda.
Bona tarda.
Què et sembla que passem del castell de Windsor a Santa Maria de Cadaqués?
Sembla molt bé.
Sí, oi?
És que és una església molt maca, que a més està situada a la part més alta del poble i, de fet, la imatge icònica que tenim de Cadaqués és amb l'església que la presideix, no? És una església força gran, que a més que crida molt l'atenció perquè està pintada d'un blanc molt pur, com la resta de cases del poble. I això és per fora. I per dins el que és més interessant és, sens dubte, el retaule barroc dedicat a la Mare de Déu. Mm-hmm. És un retaule barroc dels més importants que tenim a Catalunya, juntament amb el d'Arenys de Mar i el del Santuari del Miracle. Aquests tres serien els més importants.
Molt bé.
I llavors, com qualsevol bon altar barroc del 17 o del 18, és un retaule molt carregat, amb moltes imatges, moltes columnes i molt daurat.
Molt daurat.
Que és el que es portava llavors. És molt maco.
Aquesta combinació entre el blanc i el daurat, no? Protagonista d'aquesta església de Santa Maria de Cadaqués.
Llavors, com que de dins també hi domina molt el blanc, aquest altar tan daurat, doncs crida molt l'atenció i ressalta.
És una església petita, gran?
És més aviat gran, tot i que es tracta d'un poble que històricament ha estat molt petit, doncs és una església força gran, que jo hi diria que hi caben unes 200 persones ben bé.
Mm-hmm. 200 persones, sí, vaja, a la mesura dels casaments d'avui dia, perquè menys que hi hagi un compromís doncs, de protocol, com el cas del príncep Harry o d'aquestes casaments, que jo en conec, que doncs, són famílies molt nombroses, per tant, generen doncs, també molts llocs familiars, entre nebots, entre cosins, etc. Tal. Avui dia, 200 persones, la majoria de llocs, quan dius 200 persones, ja es queden estranyades, oi?
I caben, i caben.
200 persones i caben perfectament. Caben.
Què més? Així, bueno, sí, a part del retaule aquest, en té altres de més petits que també són barrocs i que no són tan grans, però que també són molt macos. Mm-hmm. Llavors, llocs per fer les fotos.
Sí, m'agradaria saber-ho.
A veure, clar, com que l'església queda al mig del poble i els carrers són estrets, davant de la façana potser no és el millor lloc per fer les fotos.
Ahà.
Però sí que, diguem, un lloc més clàssic sí. És anar-se'n, diguem, a les cases que hi ha davant del mar,
sí.
A la platja,
sí.
I des d'allà hi ha una perspectiva molt maca. Clar. De tot del port, diguem,
sí.
De totes les cases amb l'església al fons. I és un lloc molt maco per poder fer
les fotos. És que cada que és un lloc perfecte per fer-se fotos.
És bonic, la veritat és que és bonic, molt especial.
Fantàstic. Eduard Brufau, moltíssimes gràcies per presentar-nos avui Santa Maria Cadaqués.
A tu, Borja.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havia somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida, si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró. Llunes de mel, amb el patrocini de Root Travel.
Come fly with me, let's fly away.
Quina sort poder tornar a escoltar la Mònica Pedrol, directora de Root Travel, després d'aquest temps que hem passat amb més temps de marge entre un programa i l'altre. I aquí la tornem a tenir. Mònica Pedrol, benvinguda.
Moltes gràcies. Amb aquesta música tan maca, dona gust tornar a casa.
Exactament. Tenim un gran artista, com és el Michael Bublé, que reversiona aquests grans èxits i aquest Come Fly With Me, que sempre posa a la banda sonora d'aquesta secció, que ens convida a volar amb ell. Us convidem a volar també amb Root Travel, l'agència de viatges que d'aquí a aquí en temps de bodes ens van presentant possibles destins pel vostre viatge de nuvis. El món és molt gran i volem acotar una mica possibilitats que teniu pel vostre lluna de mel. Fa dues setmanes vam parlar de platja, d'aquests llocs com del Carib. Ara ens anem a situar en un pla més cultural, oi, Mònica?
Clar que sí.
Perquè hi ha nuvis que volen aprofitar aquests dies de descans, també per conèixer, per visitar llocs i enriquir-se culturalment. Algun lloc que vosaltres oferiu i que sigui interessant?
Això ho tinc claríssim.
Sí?
I mira que hi ha destins culturals a Root Travel, perquè la veritat és que la nostra especialització, a part del tema de pelegrinatges que organitzem també aquí a aquesta casa, no?, per Club Més Amics, la nostra especialitat són les rutes culturals. I, evidentment, a vegades es pregunta, bueno, però els nuvis no els agrada més anar a la platja i tal? Dic, home, això era abans.
Ja.
Ens hem de posar una mica en el context. Era el primer viatge que feien la parella junts, o almenys que ho feien oficialment sense amagar-se. Sense amagar-se a la família. I llavors, pues, esclar, pues sí, la platja per descansar del tema de la boda, no?
Sí.
Per estar junts. Sí. Però ara, clar, ara els nuvis es casen i potser pues, ja han anat quatre vegades amb tot inclús
sí,
el Carib,
sí.
I el que volen és aprofitar el pressupost que tenen per aquest viatge, que acostuma a ser un pressupost més elevat, no?, que el pressupost normal d'unes vacances més usuals, i per fer un viatge cultural. Nosaltres què li podem proposar als teus nuvis? Que vulguin cultura. Però, home, una cultura romàntica, perquè és un viatge de nuvis. La Índia. La Índia és el país dels països més romàntics del món.
Ah, sí?
I tant que
sí. I no té fama d'això?
Home, sí. Tu no ets molt romàntic, eh? No sé.
Em falta, però ara que m'ho has dit, ho he descobert.
No sé. Jo crec que si vas a la Índia descobriràs el perquè del romanticisme.
Uh-huh.
Primer de tot, qui és el país, qual és el país del món on hi ha el monument més conegut i més famós a l'amor.
El Taj Mahal.
I tant que sí, Agra, el cor de la Índia.
Sí.
I no solament per al Taj Mahal, que sempre és maco, no? Pues visitar-ho amb una parella que estàs enamorat, que t'acabes de casar. Fascinant, els hotels Palau, els antics palaus dels governants de la Índia, dels Marajàs.
Sí.
Molts van continuar sent milionaris, però molts no. I l'única manera de conservar el palau de la família sense tindre-ho que vendre-ho, era transformar aquest palau en un hotel. I, naturalment, hotels de luxe,
total,
a vegades amb uns preus molt assequibles, de veritat, a la gent, els nubis es poden pensar, ui, és una lluna de mel a un hotel palau. No, 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 amb el preu normal que poden tindre els hotels de luxe a Àsia, que són molt més econòmics que a Europa,
ah,
i és una meravella. Perquè llavors, bueno,
que
tenim ganes de cultura, visitem el Taj Mahal. Que tenim ganes
d'un
sopar romàntic privat per nosaltres sols, a la riba del llac, de l'hotel, una meravella. Luxe asiàtic i molt, molt, molt romàntic.
Em venen ganes ja només d'escoltar-te. El Taj Mahal, jo tinc una petita noció del que va ser, però va ser una casa, diguem...
Va ser una ruïna. Va ser una ruïna per la família real.
Ja.
I gràcies a que el Marajà que el va fer construir es va arruïnar, ho va deixar en herència per tota la humanitat, per tots els nostres nuvis de temps de boda que puguin gaudir d'aquesta meravella. Pensa que va gastar tants diners que inclús el fill el va tancar, el va desfenestrar del poder, però era un bon fill, el va tancar en una fortalesa que també visitaran els nubis, just enfront del Taj Mahal, perquè tancat a una habitació de luxe, no era una prisió qualsevol, pogués des de l'altra riba del riu contemplar el Taj Mahal, que era el que ell volia. Més romàntic i impossible,
Totalment.
Va morir contemplant la seva obra dedicada a l'amor.
Què més? Alguna altra opció cultural que puguis oferir als nubis?
Home, per exemple, Vietnam, que és un viatge també molt exòtic, combinar Vietnam amb un petit creuer per la Bahia del Halong, que és aquesta bahia al nord de Vietnam, amb aquest relleu tan fantàstic, pues combinar aquestes visites a Halong amb un itinerari cultural per tot el que és el Vietnam, acabant al sud del Vietnam, l'antiga Saigon, de Hanoi a Saigon, és una ruta cultural increïble, que podem arribar fins a Cambodja, als temples d'Angkor. Angkor, tots els amants de l'arqueologia, que millor lluna de mel que pugui gaudir d'aquesta meravella de l'arqueologia, de la història, i també molt romàntic. Perquè, home, els vietnamites són especialistes en fer unes nits màgiques als seus hotels, totes decorades amb farolillos. És realment un destí, diguem, molt espiritual i molt, molt, molt romàntic.
Home, que bé.
Clar que sí.
I quina època és la millor per anar tant a la Índia com al Vietnam?
Qualsevol època és bona. Mira, pensa que nosaltres, quan organitzem un viatge a l'Índia, a l'estiu, al juliol, agost, a vegades les persones diuen els viatgers, no, que farà molta calor. No, tot el contrari.
Oh.
O sigui, a veure, fa calor, però l'època de més calor de l'Índia, i això t'ho puc dir perquè ho he patit personalment, és abril i maig.
Uh-huh.
A partir de juny també fa calor, però juliol i agost ve el monzón.
Sí.
No aquests monzons que porten destrucció,
no,
estem parlant del Rajasthan, del nord de la Índia, i refresca molt l'ambient. Mm-hmm. Per tant, aquests nubis que es casin a l'estiu i vulguin fer una lluna de mel cultural i romàntica, l'estiu, juliol, agost, setembre, és molt bona època per viatjar a la Índia.
Molt bé. Mònica, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer escoltar-te una setmana més. Recordem que Route Travel es troba al carrer València 247, primera de Barcelona. I si voleu parlar amb la Mònica directament, 93-467-3244, 467-3244, i us convido, si us plau, no deixeu de veure RouteTravel.es. Allà teniu les destinacions, molta més informació de Route Travel. Gràcies,
Mònica.
Esperem
a tots els nuvis.
Pack up, let's fly away.
Fins aquí el temps de bodes d'avui. Moltes gràcies per la vostra fidelitat. Tornem dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.